I ara, en el temps de l'entrevista, tanquem la setmana avui divendres amb la ronda de converses amb els portaveus dels grups municipals per valorar la darrera sessió plenària corresponent al mes de juny. Avui és el torn del grup de Junts i del seu portaveu, Joan Sánchez Braut, a qui ja tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs va ser un ple en el que es va aprovar definitivament el Pla Local d'Habitatge, l'establiment del servei del PEM Guiera i també una nova ordenança sobre la circulació de bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes, entre altres qüestions. I també es va viure el comiat del portaveu popular Manuel Buenaño, qui deixa l'Ajuntament després de 14 anys com a regidor. Però una de les notícies que es van donar durant l'audiència ciutadana va ser quan el regidor d'Esports, Òscar Pons, va dir que les piscines del Bosc Tancat podrien obrir a mitjans de juliol amb un nou concessionari. I, de fet, aquest dimecres s'ha celebrat un ple extraordinari en el que ja s'ha aprovat per unanimitat la cessió del contracte de gestió a l'empresa Gimnàs Atlante Vallès. L'aprovació d'aquest pas al ple municipal, pendent ara de l'autorització del jutjat mercantil número 3 de Barcelona, era imprescindible per poder, o és imprescindible per poder obrir les piscines del Bosc Tancat aquest juliol. Com valoren tot plegat aquest enrenou del Bosc Tancat a Junts?
Realment, ho ha dit vostè, és un bon enrenou que sembla que afortunadament es podrà resoldre tard i pels pèls, com van comentar en el ple, perquè realment hem estat molt afortunats que hi hagués una empresa disposada a assumir aquesta gestió. Si no hagués hagut cap empresa, ja van preguntar en el ple què hauria passat, doncs probablement les piscines no haurien obert. Llavors, bé, doncs ens felicitem que aquesta empresa hagi volgut entrar. A més, sembla que és una empresa força solvent, potent, que pot oferir un servei adequat en aquestes instal·lacions, que, com li comentava, són unes instal·lacions que ja fa moltíssims anys que funciona a Cerdanyola, però que sempre han estat envoltades doncs, una mica d'aquesta aura de conflicte o d'enrenou que vostè comentava.
S'apropen dies de molta calor, així que esperem que les piscines obrin el més aviat possible.
I tant.
Una altra zona esportiva entrava en una nova etapa en aquest ple municipal, parlem del PEM Guiera, amb l'aprovació definitiva de l'establiment i del reglament del servei públic del PEM Guiera. El ple aprovava la gestió directa per part de l'Ajuntament amb el suport d'un contracte de prestació de serveis de 4 anys revisables 2 anys. La majoria de grups van desitjar que aquesta aprovació suposi l'entrada en la normalitat a la gestió d'aquest equipament esportiu, però també han demanat fer un bon seguiment d'aquesta gestió per evitar que es repeteixi, per exemple, la situació del Bosc Tancat. També hi va haver debat, com sempre que es parla del PEM Guiera, sobre la funció de l'empresa municipal Cerdanyola Promocions. Pensen a Junts que s'ha tancat ja el seguit de problemes que ha patit aquest equipament al llarg dels anys?
S'haurà de veure. Nosaltres esperem sincerament que sí. En aquest sentit, nosaltres ja vam felicitar el govern perquè pas a pas una mica ha anat endreçant un tema que igualment, com comentàvem, el Bosc Tancat doncs, ha estat molt conflictiu, molt problemàtic, molt gravós per l'Ajuntament. I bé, aquest és un pas més, un pas necessari, i cal esperar a veure com respondrà i com funcionarà. Nosaltres esperem els nostres millors desitjos pel PEM Guiera perquè Cerdanyola realment ho necessita. Pel que fa al tema de la gestió i el paper de Cerdanyola Promocions, bé, estem a l'espera que Cerdanyola Promocions nomeni el nou gerent, que és el que ha presentat un projecte, i veurem què proposa per Cerdanyola i llavors farem les nostres propostes. Nosaltres sempre hem repetit el mateix. No ens casem ni amb la gestió directa ni amb la indirecta. Nosaltres entenem que hi ha serveis que es poden prestar tranquil·lament de manera indirecta i amb això descarregues l'Ajuntament de molts recursos humans, sobretot, i d'altres que cal que l'Ajuntament els presti directament. Doncs bé, nosaltres anem cas per cas mirant. Si el PEM Guiera ara funcionés aquests 2 anys primers i es revisés i es valorés que funciona bé, doncs jo no tindríem cap problema per tirar endavant amb aquest tipus de gestió.
Doncs és un pas, però encara falta un altre perquè queda per debatre el valor de reversió que, segons va dir el portaveu del PSC davant d'aquests micròfons, es farà en el ple de juliol d'aquest mes.
Sí, és una altra d'aquelles solucions, diguem, imaginatives per desencallar un problema que porta molt de temps. Clar, la Federació Catalana d'Handbol defensa els seus interessos, l'Ajuntament ha de defensar els seus, però és molt complicat valorar tot això. Llavors el govern, davant d'aquesta complicació, opta per la solució més senzilla, que és la que té els informes favorables dels habilitats nacionals de l'Ajuntament, la Secretaria i la Intervenció, i és la xifra més petita de les que s'han remenat en aquest conflicte. Llavors, si la Federació Catalana en vol anar a tribunals, bé, doncs llavors ja seran els tribunals els que decidiran i s'haurà de complir. Esperem que si això passa, doncs sigui més a favor de l'Ajuntament que no pas de la Federació. És a dir, que esperem una sentència justa en aquest cas, si s'ha de produir. Tant de bo que no. Però, evidentment, optant per la xifra més baixa, doncs l'altra part voldrà defensar els seus interessos i és molt probable que hi hagi contenciós i haurem de veure com acaba i acatar-lo, evidentment. Però, en tot cas...
Doncs pel que fa a altres equipaments, durant el debat d'una modificació de crèdits, el regidor de Serveis Econòmics, Javier Sánchez, va anunciar el projecte d'una aula de formació musical i d'arts escèniques. La resta de grups van criticar falta d'informació. De fet, aquests dies també ho hem sentit durant les entrevistes de portaveus aquí a Cerdanyola Ràdio. Falta d'informació sobre aquest projecte i van considerar també que demostra falta de planificació per part del govern, ja que no l'havia contemplat al pressupost d'enguany. Segons el portaveu socialista, l'oposició sí que tenia informació sobre el tema. Què em diu des de Junts? En tenien o no en tenien?
En teníem, però molt de passada. És a dir, nosaltres, evidentment, no estaven al pressupost perquè no hi havia recursos per destinar això, el govern no els volia destinar això, però després, amb la incorporació romanents, va aparèixer aquesta aula, si no m'equivoco, i llavors bé, doncs, van haver de complementar-ho amb aquesta modificació de crèdits. Sí que és cert que no se'ns ha assegut i se'ns ha explicat, com s'ha fet altres vegades en altres temes, de farem això, serà això i tal. Després, a posteriori, quan el regidor va veure doncs, una mica el desencís o l'enfadament d'alguns grups de l'oposició, doncs va decidir fer ronda d'explicacions i llavors sí que ens va aportar més explicacions. Però és cert que és una manera de fer que de vegades es va repetint, que entenem que hi ha ocasions doncs, que s'ha de tirar una mica pel dret, però també demanem aquest respecte, diguem, als grups de l'oposició. Sobretot si...
Doncs un dels expedients que es va aprovar de forma ja definitiva és el Pla Local d'Habitatge, que com deien s'aprovava en aquest mes de juny. La majoria de grups consideraven aquest pla local com una eina tècnicament correcta, però algunes formacions, com per exemple la seva, o Ciutadans o en Comú Podem, han reclamat concrecions i calendarització de les actuacions, començant per la convocatòria de la taula d'habitatge de la ciutat. En qualsevol cas, què significa per a Cerdanyola poder disposar d'aquesta eina i quines coses li troben bones o dolentes?
És una eina que creiem que serà molt útil, perquè realment és molt completa, tècnicament està molt bé i obre tot un ventall de possibilitats. Tot un ventall de possibilitats que sabem que totes no podran ser, per tant s'ha de prioritzar. Aquesta priorització demanem que es faci en el marc en el si de la taula d'habitatge. La part bona de tot això és que tindrem un full de ruta, tindrem una guia per fer actuacions i no haurem d'anar improvisant segons el moment. Aquest pla doncs, ens ha de servir per anar fent actuacions que ajudin doncs, a rebaixar el preu dels habitatges, a facilitar l'accés a l'habitatge, etc. D'altra banda, no ens enganyem, el mercat de l'habitatge és un mercat complicat, és un mercat que costa molt de controlar i de satisfer les necessitats. Per tant, a l'Ajuntament el que li tocarà serà fer la seva aportació, que potser algunes seran petits granets de sorra, potser altres seran més importants, i esperem que això sumi i això tingui un efecte i es noti. Esperem-ho.
Doncs un altre punt relacionat amb aquest era l'aprovació de la declaració del municipi com a àrea de mercat d'habitatge tens, cosa que la majoria de grups van considerar evident com a tota l'àrea metropolitana, però a més agreujada per la presència de la Universitat Autònoma de Cerdanyola. El mes passat ja es va aprovar una moció en aquest sentit, a la que no es va sumar el Partit dels Socialistes. Per què creu que ara sí que ho han vist clar i han presentat aquest punt?
Bueno, perquè clarament ha arribat una instrucció a l'àrea metropolitana i l'han acatada, ja està. També és cert, el mes abans, doncs amb el tema, si ells haguessin sabut que els arribés aquesta instrucció, probablement s'hi haurien sumat, no ho sé. Però en tot cas, és el que passa sempre amb les mocions. Aquí anem aprovant mocions, i no en recordo gairebé cap que s'hagi implementat ni s'hagi dut a terme. És cert que no són d'obligat compliment, però hi ha mocions que bé, que el govern s'hi ha sumat i tampoc s'han tirat endavant. Entenem que el govern fa la seva gestió del dia a dia i cada moció que s'aprova doncs és una feina més que no estava prevista i que es posa sobre l'esquena de l'equip de personal de l'Ajuntament. Això distorsiona una mica el funcionament. Per això l'Ajuntament entenc que no es va sumant a determinades mocions, que en algunes s'hi suma quan no té més remei, i al final, doncs què passa? Que no hi ha aquest compliment obligat, que per una banda a l'oposició ens agradaria perquè les mocions que es presenten doncs estan bé, però de l'altra, evidentment, distorsionarien una mica la feina del govern. Per això entenem la posició del govern, tot i que, ja li dic, ens agradaria que moltes de les mocions que s'aproven tiressin endavant.
En temes urbanístics, s'aprovava la modificació del Pla General Metropolità al carrer de la Clota, entre el Parc Cordelles i el carrer de Santana, que contempla l'ampliació a 20 metres i, segons la regidora d'Urbanisme, Eulàlia Mimó, que disposi de voreres més amples, carril bici i millori la mobilitat a la zona. Com preveuen des de Junts que sigui aquesta zona o com els agradaria que fos aquesta zona d'entrada a la ciutat?
Home, aquesta zona d'entrada a la ciutat, diguem que promet bastant si es fa bé, amb la recuperada, diguem, zona de la Raqueta, el futur pavelló, si s'acaba construint, i la piscina coberta, aquesta aula d'espais escènics, arts escèniques, etc. I per l'altra banda, doncs, si finalment s'acaba endreçant tot el tema de l'antic solar d'Escondel, que s'hi posarà activitat, doncs, naus dedicades a activitats logístiques d'entrada, suposo que també amb altra varietat d'usos, nosaltres creiem que podria quedar molt endreçada. El que passa és que tot això estaria molt bé que ho haguéssim pogut doncs, visualitzar a principi del mandat. No? Però aquí es va tot sumant i van sortint actuacions. D'altra banda, també sabem, se li ha reclamat al govern, una mica aprofitant que hi havia aquesta modificació de límits, que al final és molt petita i és molt poca cosa, diguem, doncs ja es volia incloure, que perquè no s'havia inclòs tota la zona de Cordelles, de la masia de Cordelles i tal, però el govern ja anava explicant. Paral·lelament s'està treballant amb el tema de la masia Cordelles, fruit d'un dels acords de pressupostos amb Junts, però clar, tots són temes molt complicats. Al final, nosaltres fiscalitzem la feina del govern i de tant en tant li demanem que faci, doncs, coses, actuacions extraordinàries, no? Però és complicat que un ajuntament, diguem, el que comentava abans, amb una maquinària tan ajustada i tan, entre cometes, afeblida, pugui entomar-ho tot, tot alhora, al gust de tots els grups de l'oposició i cada cop que algú demana i se li acut doncs, demanar això a l'ajuntament que faci el Pino Puente, no? En determinats moments. Bé, en aquest sentit, nosaltres vam entendre que la modificació era necessària, vam veure que faltava una mica de planificació en tot plegat, però hi vam donar suport sense cap problema.
Doncs un altre punt relacionat amb l'urbanisme és el suport a l'acord per impulsar el corredor de la Via Verda del Vallès, que ha de connectar Collserola amb Sant Llorenç del Munt, al municipi de Cerdanyola. Un acord que ja es va aprovar anteriorment al Consell Comarcal. Per a vostès m'imagino que és un impuls necessari, no?, per protegir la biodiversitat.
Sí, aquest corredor se'n parla des d'allà fa molts anys, clar, existia de manera natural a Cerdanyola, entre tota la distància que hi havia entre Cerdanyola i Sant Cugat doncs era una immensa via verda. Quan van començar a sortir o a mobilitzar-se ja els canvis de planejament per fer el centre direccional, aquesta via verda va córrer perill. Jo recordo, no sé, corria l'any 2000 i una mica la pressió va fer que el govern de Cristina Real doncs concedís, diguem, o negociés aquest espai verd a canvi de compactar doncs clar, les edificacions i els drets dels propietaris a la zona on hi ha ara. Han anat patint modificacions, però és cert que s'han anat fent intervencions. S'han recuperat espais, s'han desmuntat algunes edificacions. És a dir, a Cerdanyola, la via verda, aquest tram de via verda, que és la part més ampla de tot aquest corredor fins a Sant Llorenç, és també la part més protegida i per llei ara mateix. Vull dir que nosaltres una mica la feina, en aquest sentit, la tenim molt avançada. Caldrà veure què passa a partir de que la via verda passa a la P7 cap amunt, la part de Bellaterra, Sant Quirze, i anar seguint, perquè hi ha zones que realment doncs, estan complicades. Veurem què passa allà, però evidentment hi havíem de donar suport perquè entenem que Collserola és un parc natural i hauria de poder tenir aquestes sortides cap a altres parcs que es pogués fer.
Mm-hmm. Doncs el ple que aprovava per unanimitat una nova ordenança sobre la circulació de bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes. Els grups en general van coincidir en destacar l'ordenança com a molt positiva i necessària, però també van remarcar que s'estan prenent decisions sobre mobilitat sense tenir un pla integral. Vostès què n'opinen? Com hauria de ser aquest pla integral?
Evidentment, l'ordenança dels patinets era una acció molt reclamada per la ciutadania. Nosaltres, com a representants polítics, diguem, molta gent ens ho demanava, especialment gent gran, gent que pateix per, de vegades, com es circula per les vies, principalment de vianants, però també per les voreres i per les calçades. Era una cosa demanada i s'havia de fer. D'acord? Amb el tema del pla de mobilitat, evidentment és una necessitat per Cerdanyola, i aquest pla, doncs, bàsicament el que hauria de contemplar és com aconseguim que el paper del cotxe sigui cada cop menys protagonista. Però això només ho aconseguirem reforçant molt les altres vies de transport, ja siguin zones per caminar, zones per anar amb vehicles de dues rodes o transport públic directament. I tot això és una mica una assignatura pendent que s'hauria de poder anar treballant paral·lelament amb accions urgents com aquesta, de l'ordenança dels patinets.
Doncs fins aquí les qüestions del ple. Un ple que va viure el comiat de Manuel Buenaño, regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Cerdanyola durant 14 anys. Recordem que serà substituït per la seva companya Anabel Plans. Com ho va viure aquest moment i què en destacaria de la figura de Buenaño?
Bé, jo amb Manuel Buenaño he tingut molt bona relació aquests dos anys que hem pogut fer feina junts en el ple i en les comissions. Una persona que sempre que ha pogut o que s'ha donat l'ocasió no ha tingut cap problema de fer-me un cop de mà i una relació cordial. Del punt de vista de la seva figura política, home, jo d'abans el coneixia doncs, una mica a la distància. Un regidor del PP va entrar jove, al final va acabar sent el portaveu, i sí que li veia doncs, una talla política, que normalment la resta no tenim. Vull dir que se'ns nota més que som gent d'aquí, que fem el que podem, i ell, en canvi, doncs, una soltura, tota la seva experiència doncs, prèvia en aquest món, o prèvia o paral·lela, no? Perquè també havia exercit càrrecs de certa importància. Jo crec que, com veig destacant el ple, una persona molt intel·ligent, una persona amb molta experiència, i una cosa que s'agraeix també un cert punt de sentit de l'humor, perquè de vegades patim de massa agro al ple i l'actitud del senyor Buenaño doncs, és d'agrair.
Doncs ara ja per finalitzar, s'han complert ja 2 anys del govern del Partit dels Socialistes a la ciutat. Quina valoració es fa des de Junts?
Una mica el que ja preveiem des del principi. Aquest govern va entrar molt mediatitzat per la situació de l'Ajuntament en general, de la ciutat, molts temes que s'havien de desencallar. Fixi-s'hi que portem 2 anys i encara estem parlant de temes que actualment s'estan desencallant. Vol dir, són temes que portàvem, Bosc Tancat, per exemple, el Penguiera, només entrar tot el sector Santa Teresa, eren temes que s'havien de treure i de tirar endavant. Bé, en aquest sentit, el govern ha anat complint. També és cert que ha anat fent una política d'actuacions puntuals, d'actuacions en emergències, però nosaltres el que trobem a faltar, seguim trobant a faltar, és una mica de planificació estratègica. Més enllà de la presentació de marques, com la Cerdanyola Ciutat del Coneixement, que ens sembla molt bé, però trobem a faltar això, la planificació estratègica, precisament el pla estratègic de ciutat, que ara mateix està aturat. I tampoc és que haguem rebut moltes explicacions, algunes sí, però no moltes. Nosaltres el que trobem a faltar són aquestes actuacions, una mica, no tant mirant avui, perquè al final asfaltar carrers i posar jocs d'aigua i coses així, en principi ens tothom. Aquí la gràcia és poder fer que la ciutat atregui riquesa, prosperitat, perquè la gent tingui recursos per viure bé, que no s'hagi de patir perquè ningú quedi enrere, i aquestes estratègies a més mig i llarg termini són el que una mica trobem a faltar. Entenc que s'hi deu estar treballant, però també entenc que aquesta feblesa, diguem, de la maquinària municipal doncs impedeix tirar amb la celeritat que desitjaríem.
Doncs Joan Sánchez Braut, portaveu de Junts a l'Ajuntament de Cerdanyola, moltes gràcies per atendre'ns, com sempre, que vagi molt bé i fins un altre dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Informatius, esportius, cultura, música i entreteniment.
Emissora municipal.